Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí de pluja persistent i aiguats a les Terres de l'Ebre s'han acumulat, per exemple, a l'Aldea uns 66 litres per metre quadrat, 45 en posta o 36 al Perelló. La intensitat de la pluja, que en alguns moments ha estat torrencial, ha provocat algun problema de mobilitat, per exemple, a la Nacional 340, el seu pas per l'Aldea, que ha estat tallada en ambdós sentits de la marxa per les inundacions de primera hora. Cap a les 9, aproximadament, la via ja ha quedat reoberta. Els bombers han rebut uns 20 avisos a les Terres de l'Ebre, entre les 4 de la matinada i les 8 d'aquest matí. Ara la pluja es desplaça cap a les comarques de Barcelona i també les de Girona. Els efectes dels aiguats els ha seguit el Nando Fandiño.
Sí, Carles, ha estat un matí passat per aigua a les Terres de l'Ebre. Com deies, les localitats més afectades han estat l'Aldea, Amposta o el Perelló. Dels 20 avisos que han rebut els bombers de la zona, 16 han estat Amposta i la majoria han estat per atendre inundacions en baixos o garatges i en alguns equipaments municipals. Un altre municipi afectat ha sigut l'Aldea, que ha estat on han caigut més litres per metre quadrat amb 67. De fet, cap a les 4 de la matinada, en només mitja hora s'han acumulat 49 litres. A causa de les tempestes s'ha tallat en els dos sentits la Nacional 340 en el punt que passa pel poble i s'ha reobert a les 9 del matí. La Mari Carmen Esmel, propietària d'una cafeteria pastisseria a la localitat, ha explicat a COPE Catalunya i Andorra el que s'ha trobat a primera hora del matí.
Pues bueno, pues nos hemos inundado dentro de la tienda. A las 6 de la mañana hemos llegado y habían 2 palmos de agua por todo el establecimiento, un establecimiento bastante grande. Y bueno, nos hemos limitado a sacar agua y a las 9 de la mañana pues abríamos las puertas como podíamos.
També s'han vist afectats locals comercials i equipaments municipals, mentre que la brigada municipal treballa per recuperar la normalitat. L'alcalde de l'Aldea, Xavi Ollo, comentava que les inundacions al poble són un fenomen recurrent.
Una vez al año como mínimo. Tenemos un episodio de lluvias como este. Yo me acuerdo que el año pasado, si en Alcanar, las famosas lluvias de Alcanar, pero en un lunes, nosotros lo estuvimos en domingo y estábamos hablando de una caída de agua aproximadamente como esta. Lo que pasa es que nosotros no salimos a las noticias porque no hubo tantos daños, gracias a Dios.
Pel que fa a Tarragona, la tempesta que ha caigut durant la matinada ha provocat acumulacions d'aigua a diferents punts de la part baixa, com els carrers Smith, Castanyos i Reial. Ara sembla que la pluja es mou cap al nord en direcció a les comarques de Barcelona i Girona.
Gràcies, Nando. Són les 2 de la tarda, 23 minuts. Obrim l'àrea de serveis. Seguim parlant del temps. Encarem aquest final de setmana amb un temps insegur que ens portarà encara algunes pluges tant demà dissabte com també diumenge. Dissabte el dia començarà amb el cel força tapat i amb alguns plogims, i a la tarda no plourà enlloc. Diumenge les pluges aniran a més sobretot a la costa i al prelitoral, on poden descarregar amb moltes més ganes. A la tarda quedaran concentrades a les comarques del nord, tot plegat amb temperatures una mica més altes que les que hem registrat durant aquesta setmana. Sortim a les carreteres. Situació a la xarxa viària. Sílvia de Lamo, bona tarda.
Bona tarda. Del servei en català de trànsit, de problemes a l'AP7 a Olèrdola, on de matinada volcava un camió amb 20 tones de patates i taronges. Encara s'ha estat treballant en la seva neteja de la via, traspàs de la càrrega, i també ja actuen les grues per emportar-se el camió, però la situació és complexa i, de fet, hi ha 2 carrers tallats encara, 12 quilòmetres de lentitud. Les retencions arriben fins a Banyeres en sentit Barcelona i, per tant, caldrà tenir en compte en aquesta operació sortida del cap de setmana de divendres, en la que ja estem immersos. En el cas de la P7 Nord, en l'entitut a Santa Perpètua de la Mogoda en sentit Girona, 3,5 km, i les rondes amb molta mobilitat. Per tant, demanar-vos de nou precaució.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sobre mobilitat, encara destacar que el 9 de setembre, dilluns, la Ronda de Dalt recuperarà tots els carrils de circulació entre els accessos 5 i 6 a la Vall d'Hebron després de més de 2 mesos d'obres. En aquest tram s'hi ha construït durant l'estiu un mur que servirà per cobrir la ronda. Això ha obligat a tallar el trànsit als carrils ràpids, els de l'esquerra, en els 2 sentits de circulació. Per tant, la ronda ha passat de tenir 3 carrils per sentit a tenir-ne 2. L'Ajuntament de Barcelona té previst reobrir en horari diurn els 2 carrils tallats al voltant de les 4:30 de la matinada de dilluns, punts i tot coincidint amb el primer dia del curs escolar. Per fer-ho possible, des del dia 5 s'anirà retirant la senyalització provisional i es faran tasques de pavimentació i també de pintura. I pel que fa referència al transport públic, les línies R4 i R8 de Rodalies alteraran horaris des del 12 de setembre per les obres del corredor mediterrani. Les actuacions afecten atenció al tram entre Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Penedès, Castellbell, Castellbisbal i Molins de Rei. A l'R4 es preveu que les alteracions durin fins al 31 d'octubre. Els dies feiners, el servei Sant Vicenç-Vilafranca s'oferirà des de primera hora fins a les 8 del matí, de 7 de la tarda a 2:15 de la nit i de 2:15 fins al final del servei. Els caps de setmana, del 7, 14 i 21 de setembre, hi haurà un servei alternatiu per carretera. I fins al divendres, dia 13 de setembre, també es manté bus entre Martorell Central i Molins de Rei. A més, fins al dia 2 de desembre, els trens de l'R4 no pararan a la localitat, a l'estació, millor dit, de l'Arbós del Penedès. Us parlava de l'inici del curs escolar amb aquestes modificacions a la ronda de dalt que recupera la normalitat, i és que el dilluns arriba la plena normalitat per a totes les famílies amb l'inici d'aquest curs escolar. Comença amb 3.700 alumnes menys en l'educació de règim general a causa de la caiguda de la natalitat i 57 grups escolars menys. Baixen amb 1.859 alumnes a infantil de 3 anys i a un d'ESO, i a primer d'ESO hi ha 1.100 estudiants menys. En total, hi ha 1.602.000 estudiants per aquest curs en totes les seves modalitats, inclosa la telemàtica. L'inici del curs al setembre representa el cost per les famílies, un cost important. Segons un estudi del portal Idealo, la despesa mitjana per fill és de 491 euros. El més car, els llibres de text, amb una despesa de 341. Avui, arrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a l'Idon Gasull, que és directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la qual reclama polítiques que impulsin la gratuïtat de la despesa escolar. L'escoltada al Nando Fandiño.
Tot i els 60 euros del xec escolar activat per un 73% dels alumnes, l'augment de preus al material escolar, al llibre digital i la pujada de menjador escolar i d'activitats extraescolars generen una despesa anual que genera tensions a les economies familiars. La representant de les famílies, Lidón Gasull, considera que la despesa és molt alta i critica la falta d'ajudes com la limitació de beques a famílies que freguen la vulnerabilitat.
No hem fet els deures, no? El que, tal com ens marquen tant les normes nacionals com internacionals, que l'educació, almenys obligatòria, hauria de ser gratuïta, nosaltres estem fent un procés invers. En lloc de tendir cada cop més a la gratuïtat i que aquesta despesa per les famílies fos cada cop menor, el que estem fent és el procés invers. Cada cop la despesa escolar de les famílies és més elevada.
Respecte a la nova Conselleria d'Educació, Gasull reclama resoldre els més de 31.000 estudiants de formació professional que encara estan pendents de l'adjudicació d'una plaça. A més, enumera on són els problemes de l'educació a Catalunya.
Que sí o sí hem d'apostar per la gratuïtat, per un imperatiu legal, però després també perquè tenim un problema a Catalunya de pobresa infantil i juvenil molt greu, tenim problemes de segregació escolar, tenim problemes d'abandonament escolar prematur, són molt elevades, no? I per tant, i també si ens comparem amb altres comunitats autònomes, i per tant hem de posar solució.
Catalunya pateix un 16% d'abandonament escolar prematur, superior en un 2% a la mitjana de la resta d'Espanya i un 7% més alta que la mitjana europea.
Mentre, Nando, la nova consellera d'Educació, Esther Niubó, marca com a objectiu reduir la burocràcia a tots els centres i demana paciència als alumnes que encara no tenen plaça assignada, amb especial incidència a la formació professional. I es compromet també que el pròxim curs, el mes de juliol, ja estaran els destins completament assignats. Respecte a la implantació de la sisena hora escolar compromesa amb el pacte entre el PSC i els comuns, la consellera refreda aquesta implantació.
Si no ha estat avui en la presentació del curs escolar, tan explícita la consellera Esther Niubó com recull l'acord d'investidura de Salvador Illa sobre la implementació de la sisena hora escolar. La consellera es remet al consens de la comunitat educativa per tirar endavant aquesta proposta del govern de la Generalitat.
És una qüestió que anirem plantejant, però que en tot cas el que hem de fer és avançar en el camí dels consensos, i per tant no és que no sigui prioritat, però que volem començar amb allò que estigui més consensuat, i sobretot tenint en compte que el consens ha de ser important, perquè els avenços en matèria educativa no es poden imposar des del Departament d'Educació, doncs ho treballarem en els propers mesos i setmanes.
D'altra banda, Niubó s'ha compromès que el curs que ve les places de formació professional s'adjudicaran al juliol i no es repetirà el fet que avui 31.000 estudiants de formació professional, 16.000 en grau mitjà i 15.000 en el superior, no tinguin encara la plaça assignada. Aquest any, a partir del 12 de setembre, sortiran les places vacants. Respecte al mòbil a les classes, es continua amb la mateixa instrucció. S'han de quedar fora de les aules de primària i d'ESO.
I ara sortim fins al carrer, on trobem amb moltes famílies que estan comprant ja el material escolar necessari pel dilluns. Ho troben car, ha pujat aquesta factura per al retorn a la normalitat als centres educatius. I els alumnes, què hi diuen d'aquesta tornada al col·legi el dilluns? En tenen ganes, no en tenen ganes? Estan tots plegats, uns i altres, famílies, pares, mares, nens, ultimant les seves compres. Al carrer hi ha el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs així som davant d'un local, en aquest cas una botiga de material escolar, i el que primer que podem dir és les grans cues que hi ha al llarg de, bueno, de l'estada que tenim aquí entre nosaltres. Portem ja mitja hora aquí a les afores i la cua doncs sempre és a prop de 20 o 30 persones, el que en aquest cas és una radiografia de que avui per aquestes botigues de material escolar podríem dir que és com el Sant Jordi dels llibreters. I aquí a les afores tenim ja del local a una família de Cervera, la qual doncs ha vingut ja a fer les últimes compres. A més hi ha el pare, la seva filla, que estudiarà segon de batxillerat a les portes d'altres estudis, i el seu fill, que farà quart de primària. Jordi, benvingut i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Content que te retornin a l'escola aquest dilluns els teus fills?
Sí, bueno, ja hem fet prou vacances, eh? Crec que ja toca esforçar-se una mica i tornar a la rutina.
Com veus, en aquest cas, el cost econòmic del que significa el retorn a l'escola, si també s'ha aprofitat el xec escolar com a familiar o no?
Bueno, pues mira, un esforç bastant gran, no? Oita, sortim d'aquí a la Bacus i he comprat, ja ho veus. Pues és un esforç, bueno, bastant important per nosaltres. Llibres, materials, bueno, i de més articles que, bueno, doncs s'han de comprar.
Se podria calcular més de 100 euros per fill, filles?
I tant. Sí. Vull dir que solament aquí ens n'hem gastat 60.
Avui
sol.
Però ja porteu...
Sí, ja portem llibres i, clar, bueno, pues, normal.
Creus que hauria d'haver-hi, doncs, més ajudes per aquest retorn?
Home, jo crec que sí, una miqueta més sí. Recolzar una mica més el tema escolar estaria bé, però, bueno... El que hi ha, no? T'hi hem de conformar.
Molt bé. Doncs ara anem a parlar amb la seva filla.
Molt bé.
Que faràs, en aquest cas...
Segon de batxillerat. Sí.
Estàs contenta de tornar a les aules aquest dilluns?
Contenta, perquè ja serà l'últim any, però si es pogués allargar una mica més l'estiu, ho agrairíem més.
Estàs davant d'un any fonamental per tothom, perquè acabaràs amb la selectivitat.
Sí, és un any molt important per nosaltres, que, bueno, és l'últim any i ja ens hem de posar les piles, ja, l'últim any, i, bueno, la nota que traiem és la nota que jugué tot. Jugarà el nostre futur, però bueno.
Sí, m'has parlat ja d'aquesta nota a tots els estudiants que puguin fer segon de batxillerat a tota Catalunya.
Sí.
És un any per tu amb molta pressió?
Sí, serà un any amb molta pressió, això ho tinc molt clar, perquè primer de batxillerat, no, o sigui, ha sigut intens, no amb tanta pressió, però segon, tenim molt clar que hi haurà molta més pressió de lo que hi havia primer i que, bueno, que ens haurem de posar.
I una pregunta personal, si vols me la respons, si vols sí. No. Tens ja decidit què vols estudiar
sí. Després
de segon de batxillerat
o encara
t'ho vols pensar?
Jo tinc molt clar, ja de fa temps, que vull fer magisteri.
Ah.
Crec que és una vocació i si tu sents que ho has de fer, doncs és endavant.
I, per exemple, podries fer a Cervera o hauries de desplaçar-te del teu...?
Sí, tinc clar que vull anar a Lleida, Barcelona, aquí, a Lleida. Barcelona, bueno, si ho puc evitar, millor, perquè Barcelona ho trobo massa massificat.
Molt bé.
Evitar millor.
Que et vagi molt bé el curs, eh?
Gràcies.
Va. I ara tenim el petit, no?
Sí,
el petit
sí.
Quin curs farà?
Quart.
Hola, què tal, com estàs?
Bé.
Estàs content de tornar aquest dilluns a l'escola o no?
Sí.
Sí?
Sobretot per als meus amics.
Val. No els has vist durant aquest estiu, els teus amics?
Bueno, a vegades sí que els he vist per al carrer, però a vegades els he vist per l'skatepark o... per altres llocs.
Molt bé. I t'agrada estudiar o no?
Una mica només.
Una mica? Bueno, ja és molt. Què és el que més t'agrada?
El que més m'agrada d'estudiar... Em sembla que són... Hi ha unes sumes de 100 que, o sigui, vas comptant-li uns números, li vas comptant, llavors has d'arribar al número que vols.
Val. Saps que dilluns t'hauràs d'aixecar al matí ja?
Hauràs
de matinar dilluns?
Sí, això ja ho sé.
I això te preocupa o no? O et dona igual?
Et dona igual a mi.
És a dir, diumenge hauràs d'anar a dormir aviat?
Sí.
Exacte. Gràcies, pel teu testimoni. Gràcies. I que et vagi molt bé.
Adeu.
Doncs és el perfil d'una família, en aquest cas de Cervera, que ha vingut a fer les últimes compres. Per cert, hem parlat de les compres, però què és el que has comprat avui?
He comprat una agenda i retoladors, gomes, llapisos, bolis, perquè tot l'altre, hi ha arxivadors i tot, ja ho tinc, que com és l'últim any, crec que no és necessari. Ja l'any que ve a la universitat ja farem compra nova.
Fas un bon ús del material o l'acostumes a perdre durant l'any? Perquè, perquè al final també és un valor econòmic.
Sí, no, faig bon ús. Bueno, sempre es perden les gomes, algun llapis, desapareix sempre, però no, sí, normalment bon ús.
Ho trobes car? O...
Sí, la veritat. Un paquet de subratlladors et costa 10 o 15 euros. Trobo una mica car, però bueno, si jo ho faig servir durant tot el curs i és una... si ho faig servir durant tot el curs i és una cosa que utilitzo i em va bé, doncs penso que està bé.
Gràcies, eh? Gràcies a aquesta família de Cervera. Aquí al migdia, COPE Catalunya, el retorn a l'escola, que aquest dilluns ja afectarà més de 1.600.000 escolars de tota Catalunya.
Gràcies, Sergi, per aquests testimonis en directe des de Lleida. Molts ànims a les famílies, molts ànims als nens, a l'inici, el retorn a la normalitat. Els pares, suposo que molt contents que els nens i nenes no es tornin a l'escola. I els nens, doncs, bueno, paciència i ànims, que sempre val la pena recuperar la lectura, l'aprendre i el recuperar també poder veure els seus amics del curs passat. Seguim parlant de qüestions relacionades amb el curs escolar que comença dilluns. Coincidint amb aquest inici de curs, la FANOC, que agrupa les famílies nombroses de Catalunya, ha denunciat que un 86% d'aquest col·lectiu no reben cap ajut dels ajuntaments. És més, moltes d'aquestes llars tot sovint es veuen penalitzades en les seves taxes públiques i els serveis municipals. Ens ho explica la Tània Trullent.
Segons l'enquesta anual de satisfacció i consum 2024 de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, només el 10% de les famílies nombroses creu que el seu ajuntament ofereix suficients ajudes. D'altra banda, gairebé el 50% considera que no reben cap tipus de suport i un 40% opina que les poques ajudes que hi ha són insuficients. Aquesta enquesta es va realitzar amb una mostra de 500 famílies que tenen una mitjana de 3 fills per llar. Un dels problemes més comuns és que molts ajuntaments no tenen en compte el nombre d'infants a càrrec a l'hora de calcular els preus i taxes, cosa que fa que les famílies nombroses es vegin penalitzades. Raül Sánchez, director de FANOC, ha demanat als ajuntaments que tinguin en compte diversos punts importants per millorar les ordenances municipals i donar més suports a aquestes famílies.
Bueno, nosaltres el que demanem, per exemple, és que en totes les taxes i impostos municipals es tingui en compte la renda per càpita. Després que hi hagi preus especials en tot el que són serveis municipals de tot tipus, no? D'escoles de música, de guarderies, de casals... pels nens petits, etc.
Algunes de les propostes que Sánchez destaca són aplicar una bonificació a l'impost de béns immobles i a la taxa de residus i oferir tarifes reduïdes per a les famílies nombroses en espais esportius, culturals i d'oci municipals. A més, demana preus més assequibles per als casals d'estiu i activitats extraescolars, la construcció d'habitatges protegits més grans per a les famílies de molts fills i l'ús de la renda per càpita a l'hora de concedir ajudes i beques perquè es tingui en compte el nombre de persones a càrrec.
Gràcies, Tània. Arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després la Yolanda Bernal, la Yolanda Canales, ens explicarà la història d'un exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que un bon dia, un 18 de juny de 2021, un accident laboral li va canviar la vida. D'aquí dos minuts t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en Cope.
Buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
¿verdad? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs et demano que paris atenció a aquesta història amb nom propi. El protagonista és un exagent de la Guàrdia Urbana que un 18 de juny de 2021 un accident laboral li va canviar, com el deia fa un moment, la vida. Mentre feia tasques de vigilància marítima durant les jornades del Círculo d'Economia amb un company seu, una llanxa de Greenpeace se'ls va embestir provocant-li ferides de gravetat. Des d'aquell dia tot han estat problemes econòmics, de salut i sense cap suport de les administracions. La història la coneix la Yolanda Canales.
De fet, aquell 18 de juny va ser el seu últim servei i ja va començar malament perquè no li van donar tota la informació que necessitava. En tot cas, es va trobar amb una embarcació de Greenpeace que volia protestar per l'acte al Cercle d'Economia. També hi havia una altra de més petita que li feia suport. Però tot va succeir molt ràpid, per començar, l'actitud dels tripulants que no volien fer cas a les indicacions de la Guàrdia Urbana. Va haver una persecució amb embestides incloses per part del vaixell de Greenpeace. La gent les ha qualificat de salvatges fins al punt que van témer per la seva vida, però no podien treure la pistola. Les condicions i les característiques de l'embarcació de la Guàrdia Urbana no ho permetia.
Nos llegaba el agua por los tobillos. Teníamos dificultades para navegar y ahí vimos claramente que había llegado el final de nuestra vida. Es decir, estas personas no iban a cejar en su empeño. Cada acometimiento eran acometimientos mortales. Nosotros ya habíamos dicho por radio, habíamos informado de que íbamos a tomar medidas más gravosas y proporcionales ante ese hecho, refiriéndonos, como no puede ser de otra manera, al uso del arma de fuego, pero es que tampoco podíamos. O sea, era tècnicament era impossible.
Finalment van poder arribar a Sant Adrià i van interceptar alguns dels tripulants de l'embarcació de Greenpeace. Però tant aquest agent com el seu company van patir lesions. Lesions físiques, com a la columna, però també psicològiques. Té estrès posttraumàtic. Ha estat ingressat 7 mesos des de llavors. I el pitjor de tot, ningú, ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, s'ha posat en contacte amb ell, una deixadesa que arriba fins al punt de no retirar-li l'arma a instàncies del propi cos.
Mi arma particular tiene que ser retirada a los 17 meses por una denuncia que tuvo que interponer mi pareja. Esto realmente es terrible. En mi casa todavía tengo la credencial policial, todavía tengo los uniformes. Es decir, no se han puesto en contacto con nosotros ni para hacer aquello que prevé la ley, ¿no?
Sent que li han tret la vida, tenia una vida còmoda, sense grans problemes econòmics, i ara gairebé que no pot arribar a finals de mes. I el que més li dol, sentir-se oblidat per la seva pròpia policia.
Que te arrebaten parte de ti, de tu esencia, porque uno no trabaja de policía. Habrá gente que trabaje de policía. Yo lo era y formaba parte de mi ser. Y que se lo arrebaten a uno de esta manera, lo único que le supera en gravedad es el trato posterior que te da tu propia administración.
Té diversos fronts judicials oberts contra els tripulants de les embarcacions de Greenpeace, contra la Guàrdia Urbana, l'Ajuntament de Barcelona i també contra la mútua, que no li vol pagar la indemnització que aquest agent ha reclamat.
Seguirem doncs molt atents a aquesta història d'aquest agent, exagent de la Guàrdia Urbana. I aquest estiu hem tornat a veure manifestacions amb el lema Tourists Go Home, turistes aneu-vos a casa, un missatge que s'ha pogut llegir en parets de barris de Barcelona, com el de Gràcia o Barceloneta, i que posa de manifest el malestar d'alguns veïns pels efectes de la massificació turística. La preocupació pel turisme a la capital catalana s'ha doblat en un any segons el baròmetre semestral que elabora l'Ajuntament. Un 13% dels enquestats van citar el turisme com el problema més greu de la Barcelona, situant-se així el turisme en el tercer lloc del rànquing de problemes darrere de la inseguretat i l'accés a l'habitatge. I un 23% veu el turisme més aviat perjudicial per la ciutat. Però, aviam, Mar Puerto, on es veuen les conseqüències d'aquesta massificació turística?
On més es veuen és en el comerç, a l'accés a l'habitatge i en l'ús de l'espai públic. En són un exemple els voltants de la Sagrada Família, que reben cada any uns 20 milions de visitants, on predominen les botigues de souvenirs o destinades al turisme. Des de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Daniel Pardo ens explica la situació.
Malestar que ja es copsava des de fa mesos a la ciutat. Aquest malestar sempre creix durant el període estival i, per altra banda, d'alguna manera creiem que el resultat d'aquesta enquesta el que reflexa és la consolidació de tot aquest malestar que ha vingut tornant a instal·lar-se des del moment Covid en què l'activitat turística pràcticament va desaparèixer de la ciutat, i que després ha tingut un retorn molt i molt agressiu, que ha fet que aquest consol que tenia la població, que era el d'haver recuperat espais, costums, facilitat per trobar-se, etc., ha estat esborrat de la vida quotidiana de manera molt agressiva, insisteixo.
Però està al límit, Barcelona? Tot comença, afirma, fa 30 anys, amb els Jocs Olímpics, que suposen un punt d'inflexió que no ha parat de créixer fins aleshores. Pardo creu que la responsabilitat del malestar no és dels turistes, sinó de la indústria turística feroç i de l'administració, que no fa res per reduir el seu impacte.
Per aconseguir que l'activitat turística a la ciutat decreixi, el primer que s'ha de fer és posar diners públics perquè creixi, que és el que s'està fent ara mateix i el que s'ha fet sempre. Cada any, Ajuntament i Generalitat destinen milions d'euros públics a seguir fomentant l'activitat turística a la ciutat. En tot cas, al contrari, fer tasca de conscienciació perquè la gent que visita Barcelona, que consumeix turisme a Barcelona, sàpiga quin és l'impacte que té. Després, per altra banda, l'únic àmbit en què s'ha fet alguna petita cosa és l'allotjament turístic, però s'ha de ser molt més ambiciós i no basta en frenar el creixement, sinó que cal reduir la capacitat d'allotjament de la ciutat. Llavors, el tercer àmbit en què cal absolutament intervenir és la hipermobilitat global. Reducció progressiva del trànsit de creuers fins a la seva eliminació a mig termini i reducció decidida dels vols a l'aeroport del Prat.
Tot això, a més, en un moment en què recordem, aquest any fins al juliol, han fet nit a la ciutat més de 7,2 milions de turistes allotjats en hotels, apartaments turístics o albergs.
Y en Barcelona, la turismofobia de la que estamos hablando hoy tiene siempre en el punto de mira al turismo de cruceros. Esta semana hemos conocido, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha pedido a la Generalitat un aumento de la tasa turística para los cruceros que estén, podemos decir, de paso por la ciudad de Barcelona. Queremos hablar con el señor Alfredo Serrano, que es el director general de CLIA en España, que es la patronal internacional de cruceros. Alfredo Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver esta fijación de los antiturismo con los cruceros. ¿La entienden ustedes?
Pues francamente nos causa bastante perplejidad los ataques frecuentes por parte de algunas personas y además máxime cuando la nuestra es una actividad que podemos considerar como la más sostenible dentro del transporte marítimo. Somos un sector que deja la actividad del puerto de Barcelona deja, según el último estudio, que además se remonta a 2016, la cifra será muy superior seguramente en estos momentos, más de 1.100 millones de euros de facturación en Cataluña, genera casi 10.000 puestos de trabajo, una actividad que ya decía que cada vez está invirtiendo más y más para tener una menor huella medioambiental, con una actividad de alta calidad, que además con unas llegadas que son perfectamente conocidas por las autoridades para que en el hipotético caso que se pudiera producir alguna congestión se planifique la actividad como se hace con otras actividades que ocurren. En fin, multitud de factores que claro, nos hacen no entender muchas veces.
De todas maneras, una vez pasada la época de la pandemia, ha vuelto el turismo pues con fuerza en Barcelona, en Cataluña en general. ¿Esta turismofobia que tenemos en Cataluña, señor Serrano, podría redirigir, por ejemplo, a los cruceros a otras ciudades que sean más receptivos con estos pasajeros, con estos visitantes?
De cualquier manera, si me permite, le quería hacer una puntualización incluso a lo que comentaba del regreso con fuerza del turismo. En el caso, recientemente publicó Puertos del Estado cuál había sido la evolución de los primeros 7 meses del año en lo que tiene que ver con la actividad de cruceros en todos los puertos españoles. Y en el caso de Barcelona, lo que nos encontramos es que el crecimiento ha sido de un 4%, que puede parecer una cifra alta, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el 12% que está creciendo la actividad en el aeropuerto y además si tenemos en consideración que todo el crecimiento que se ha producido en los primeros 7 meses del año en comparación con el año pasado tiene que ver con la actividad de puerto base, esa actividad de embarque y desembarque de turistas que llegan unos días antes y se van unos días después, no lo que comenta el alcalde en sus recientes declaraciones, sí, de la actividad de tránsito, los que vienen y vuelven por la mañana. Creemos que nuestro crecimiento está siendo mucho más moderado y mucho más sostenible que otros, que tampoco me parece mal, vaya por delante. me decía usted, por otro lado,
si esta turismofobia se puede redirigir al crucerista hacia otros puertos más amables, más receptivos con ellos.
Bueno, evidentemente yo, y no hablo solamente por parte del sector de los cruceros, pues todas estas manifestaciones, declaraciones por parte de ciertas personas, es cierto que han tenido una gran repercusión internacional y bueno, pues lo hemos podido ver. Nosotros en nuestro país podemos entender que a lo mejor bueno, pues ciertas manifestaciones son relativamente minoritarias y no responden a la opinión general por parte de los catalanes que ven el turismo como algo positivo y algo que pero no siempre se entiende así fuera de las fronteras, porque la información llega a veces un poco sesgada. Normalmente los cruceros siempre van a ir a donde quieran ir sus turistas, y si en un momento dado se produce un menor interés, que Dios no lo quiera, en acudir a Barcelona, ciudad que tiene muchísimas cosas para ver, y todo no solamente la ciudad, sino todo el territorio, pues evidentemente los barcos se adaptarán a esas demandas de sus clientes.
¿No lo están notando por ahora este posible giro que pudiera haber?
Bueno,
¿no?
A ver, estos movimientos, el sector de los cruceros es un sector siempre muy conservador, sus movimientos son siempre a muy largo plazo. Pensemos que los folletos, al contrario que ocurre con otros segmentos del turismo, se publican con 2 y a veces incluso con 3 años de antelación. Las escalas ya están programadas a ese periodo, y cualquier movimiento que pueda haber, que siempre será gradual, lo veremos en 2 o 3 años
largo plazo,
2 años vista. Lo que pasa es que también es verdad que de la misma manera que esos movimientos, vamos a decir, en sentido negativo, se perciben a 2 o 3 años vista, la recuperación también es muy
difícil. Cuesta,
o sea,
claro.
Que también cuesta, es una de las características.
Le comentaba también al inicio de la entrevista que esta semana el alcalde de Barcelona, el señor Collboni, pedía al presidente de la Generalitat, al señor Illa, pues que de cara a los presupuestos del próximo año, pues se incremente la tasa turística para los cruceros que están menos de 12 horas en la ciudad de Barcelona. ¿Se esperaba este anuncio? ¿Era previsible que la fiscalidad, pues bueno, se cebara de nuevo con ustedes, con los cruceros?
Bueno, el alcalde ya había hecho unas declaraciones en ese sentido a finales de julio. Fueron esas las que nos causaron sorpresas, que luego nos llama un poco la atención que en una primera o segunda reunión entre el alcalde y el nuevo presidente, nosotros seamos el tema más importante de debate. Creo que Cataluña y Barcelona tienen cosas más importantes, pero esto ya no me corresponde a mí valorarlo, seguramente. Pero dicho esto, sí que nos causa sorpresa, porque este es si hacemos un poco de memoria, fue un impuesto que se introdujo en el año 2013. En aquel momento lo que pagaban los cruceristas eran 65 céntimos. En la actualidad ya nos encontramos en 7 euros. Hace un mes y medio el alcalde anunció una nueva subida que lo llevaba de 6,25 a 7 euros, y pocas semanas después anuncia que quiere subirlo todavía más. El sector de los cruceros está aportando en este momento el 13% de toda la contribución de toda la aportación al impuesto turístico que recibe la ciudad de Barcelona, cuando solamente somos el 4% de los visitantes. Y además, una de las cosas que nos llama también la atención es que somos el único medio de transporte que contribuye a la tasa turística de la ciudad de Barcelona. En el caso de la ciudad de Barcelona, hay muchos turistas que se alojan, que se hospedan en otros municipios que no son el municipio de Barcelona, que diariamente toman el tren, en los autobuses, bien viniendo del área metropolitana de Barcelona o de Costa Dorada, Costa Brava, y vienen a visitar la ciudad, y esas personas pasan unas pocas horas en Barcelona, lo mismo que algunos cruceristas, y sin embargo no se encuentran grabadas, y son un número, créame, muy significativo.
Muy importante. Muy bien, pues no disponemos de más tiempo, sino para agradecer al señor Alfredo Serrano, que es director general de CLIA en España, la patronal internacional de los cruceros, que nos haya atendido para hablar del sector de los cruceros y de esta intentona que será realidad dentro de muy pocos meses por parte del Ayuntamiento de Barcelona de aumentar pues esta tasa turística para los cruceristas que pasan menos de 12 horas en la ciudad de Barcelona. Señor Serrano, gracias y buenas tardes.
Nada, un placer.
Seguim fent camí per l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Arriba el moment d'escoltar una bona recomanació dels amics de Càritas i després a la recta final, l'abans dels Esports Cope.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs ja està aquí al meu costat el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Hola, Carlos, bona tarda.
No tenim lliga de futbol de primera divisió, però l'actualitat esportiva no s'atura. I ressacua una mica del 0-0 d'Espanya davant de Sèrbia ahir, no?
Sí, no va fer un gran partit a Espanya. La veritat és que la segona part la selecció espanyola va ser molt superior a Sèrbia, però no va encertar amb la porteria. I al final, empat a 0 entre Sèrbia i Espanya en aquest primer partit, aquesta primera jornada de la Nations League, que van ser titulars del Barça Dani Olmo i Yamal. A la segona meitat va entrar Pedri i va entrar també Ferran Torres. La mala notícia és que es va lesionar Oyarzabal, que ha deixat la concentració. La selecció espanyola, que viatja avui des de Sèrbia cap a Suïssa, on diumenge jugarà partit de segona jornada. Farem el repàs dels partits dels internacionals, tant del Barça com del Girona, com de l'Espanyol, d'aquest cap de setmana. Trucarem a l'amic Manolo Márquez, que és l'entrenador del Goa, un dels equips més importants de la Índia, ja porta alguns anys entrenant allà, però és que ara, a més, és el seleccionador de la Índia, compagina aquests dos càrrecs d'entrenador i de seleccionador, i el trucarem per veure com li va per allà. Comença aquest cap de setmana la Lliga Femenina. Avui s'obre la jornada amb un Espanyol Real Madrid a partir de les 8 del vespre. Entrevistarem la Vero Boquete, jugadora de l'Espanyol, actualment jugadora de la Fiorentina. Tenim etapa important a la Vuelta Ciclista a Espanya, etapa amb muntanya. Queden només ja 3 etapes perquè s'acabi la cursa, per tant la Vuelta es decideix en aquests propers dies. O'Connor, recordo que continua sent el líder de la general amb només 5 segons d'avantatge sobre Roglic, que en teoria, o avui o demà, li hauria de treure aquest mallot vermell. També tenim motos, tenim el Gran Premi de San Marino aquest cap de setmana. Marc Márquez ve de guanyar a l'Aragó, a veure com li va aquest Gran Premi, i estarem també a París perquè el Luis Munilla ens expliqui com va la jornada dels Paralímpics.
Molt bé, un menú completíssim.
Quasi em quedo clavat amb l'aire condicionat, que està molt fort.
Està molt fort.
Sí, sí.
Doncs jo tinc calor.
Sí?
Bueno, és igual, escolta una cosa. Continua, gràcies pel programa, a les 3 sigues per Cope.
Fins ara, Carlos.
Continua a migdia Cope, com sempre, ara, concretament Pilar García Muñiz, ens segueix explicant tot el que interessa. Ho farà quan? Ara mateix, a la tarda.